En aquest programa de Mossega la Poma parlarem de totes les novetats presentades ahir per Apple a la keynote inaugural del World Wide Developers Conference 2013. Mentre enregistrem aquest programa avui, s'inicia l'IE3, la conferència més gran sobre videojocs del món, i ahir Sony va presentar la PS4, $399,
i
Microsoft...
Sí? Sí, aquí la conversió és directa.
Sí, directa, sí. Sempre sortim perdent.
Directa, i
Microsoft va anunciar que la Xbox One estarà disponible al novembre a Estats Units per $500. En Raül Arribas ens portarà les darreres novetats.
499.
Vale.
Tio.
Ens portarà les darreres novetats de la secció de jocs del diari Ara.
I bàsicament es acaba de dir el Tomàs.
Exacte. I tancarem, com sempre, amb, encara que sigui amb una proposta mossegui. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. Al control tècnic, senyor Albert González. A la redacció, senyor Raül Arribas.
Hola a tothom.
Codirecció, Marc Alier.
Hola.
Álvaro Navas, col·laborador.
Hola. Molt bones, què tal?
També col·laborador d'excepció, senyor Miquel Labòria, responsable del blog d'Apple en català.
Hola, què tal?
El nostre productor, que li donem des d'aquí una gran abraçada, al senyor Raimon Lapuente. Hola, Raimon. Conducció i direcció, qui us parla, en Tomàs Manzanares.
Tomàs, avui estic molt content. Sí, estic molt content perquè
per
és que l'altre dia
Tomàs, estic molt content quan encara té un bon tros en Raül de dir
però jo no tinc el guió.
Un moment, t'explico. Tu i jo davant tenim dues pantalles cadascun amb el guió. Ella en té cap.
Exacte, llavors jo per què em puc saltar el guió? Perquè no
vale,
sé que me'l salto.
Vale,
ara m'estan ensenyant el guió i tot.
Estàs molt content per què?
Bueno, és perquè estic molt content, perquè el president Obama m'ha deixat molt tranquil.
Ah.
Perquè hi havia el tema aquest del programa Prisma, que es veu que ja sabeu que hi ha una porta trasera que investiga...
Ets nord-americà, tu,
eh? Exacte, no, perquè diu que els... hi ha un programa que es diu Prisma que pot espiar dintre Facebook, a dintre de Google, a dintre d'Apple, aviat ja espiarà a dintre de Dropbox.
I dins la matrícula de l'UPC també.
I dins del programa d'automatrícula de l'UPC, evidentment. I el president Obama va dir que tranquils, que aquest programa d'espionatge només serveix per la gent que no és ciutadà dels Estats Units i que no està a Estats Units. O sigui, que a mi que m'agrada molt que la gent m'escolti, sé que almenys algú m'està escoltant. I, hola, fills de puta! I
que estarà que estem en horari protegit. Vinga.
Sí, ja?
Sí, ja.
Com sabeu, podeu seguir iPhone i Android amb l'app Mosseguis, que està disponible des de fa un període de setmanes, i saludem com sempre les emissores locals que remeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana, a casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Molt bé, nois, ahir es va presentar, o Apple va presentar totes les novetats amb la keynote inaugural del World Wide Developers
Conference.
Només vull
dir una cosa, senyors de Prisma, el Marc no els volia insultar.
No, de fet,
ha sigut
parlant...
un comentari molt desafortunat,
no.
I el programa,
no,
la línia editorial del programa...
Veure, estàvem saludant a la gent de la vila de Puda, allò, el típic que es diu fills de Puda, pudents tots.
És una opinió molt exacte. Personal del senyor Marc Alier, no del programa.
Bé, com dèiem, ahir Apple va presentar novetats, algunes de les quals molta gent esperàvem, més o menys ens han agradat o no ens han agradat.
Qui hauria d'estar més content és en Raül. Perquè jo recordo el mes de novembre va començar a despotricar dient que iOS tenia no sé quants milions de problemes perquè li faltava una sèrie de coses, i gairebé totes les coses que va dir en Raül que faltaven les hi hem posat. O sigui que hauria d'estar molt content.
No, jo estic content, eh?
Tu també estàs molt content?
Sí.
Que bé.
Bueno, molt tampoc perquè no em paguen, però vull dir que és bé.
Bé, com sé que sou molt desendreçats, tenim un guió. I el guió diu que anem parlant les coses una darrere de l'altra, perquè hi ha molta gent que ens escolta que no va veure la keynote.
Però la gent tampoc veu el guió.
No, però aleshores li ordenem nosaltres per ells la keynote. Per tant, primera cosa.
Anem a fer un disclaimer. Recordeu que el Marc, quan una setmana no pot venir al programa, la següent fa ració doble.
Aquí de tronc. Abans d'entrar, anem a parlar de xifres, que és el primer que fa quan es presenta una keynote. En seguida surt el Tim Cook i parla de xifres. I vull comentar algunes que segur que les parlarem damunt de la taula perquè són molt sorprenents. Primera, que l'App Store, l'Store d'aplicacions, aquest mes compleix 5 anys. Sembla que va ser fa un parell d'anys.
Que va sortir al cap d'un any.
5 anys, eh?
Va ser la gran crítica del primer iPhone, que no tenia una, que no es podien instal·lar aplicacions.
Correcte.
Però el model d'App Store no existia i va ser el primer App Store que ara l'han copiat a tot arreu.
Clar, aquí no ho tenim molt present perquè aquell iPhone aquí no es va vendre ni es va distribuir.
Bueno, però igualment realment molta
gent
el tenia. O sigui
que molts el teníem per aquí.
I realment molta gent el tenia i Steve Jobs va dir que no es podien instal·lar aplicacions. Realment només podien fer web apps.
HTML5,
web apps.
És que de fet jo crec que l'èxit de l'App Store és una cosa que Apple es va trobar al seu dia.
Sí, sí.
O sigui, no era una cosa pensada, ideada i que el telèfon fos un contenidor d'aplicacions com aquest, sinó que s'ho van trobar i van veure que allò era una gallina d'ous d'or.
Bueno, perquè la gent volia fer més coses de les que podia fer. El que passa que també ha evolucionat moltíssim, perquè si recordeu al principi no es podien fer aplicacions de correu, no es podien fer aplicacions de calendari...
No es podien fer aplicacions de res.
No, perquè tot estava fet.
Fins que no es va fer l'SDK per programadors...
No, però un cop fins i tot fet, Apple capava tot això perquè, clar, ja hi havia una aplicació de correu, ja hi havia una aplicació i tot això no estava acceptat fins que no van anar evolucionant totes les...
I encara hi ha coses que no es poden fer. No es poden fer un motor web, per exemple, o coses per l'estil.
Mm-hmm. Més xifres que donen realisme o donen evidència a l'impacte de l'App Store. Més de 575 milions de comptes a l'App Store. I, atenció, les transaccions fetes a l'App Store superen els 10.000 milions de dòlars.
No, 10.000 milions de dòlars pagats a developers.
Sí, s'han entregat, per tant, no és un 30% més.
És un 30% més de transaccions i aquests diners són els entregats a developers, correcte.
És gairebé el que s'ha donat a la banca aquí?
Sí, això juga el deute d'un país.
Sí.
Per anys. Per això dic que aquest fet és el que realment demostra que tot l'ecosistema d'Apple està funcionant correctament, sobretot pel que fa als developers, a la gent que vol desenvolupar. Ho parlàvem dinant, quan tu tens que triar desenvolupo amb Android o desenvolupo amb iOS. Una de les claus està aquí, amb aquestes xifres que acabem de donar, tot i que la competència és molt més alta també.
I si tu has de tindre 10 clients, quins 10 clients vols?
Que passa que també és cert que abans hi havia una mica de territori on tu podies posar una aplicació de nicho i encara tenies recorregut, però com bé deies tu, Marc, dinant, ja no hi ha, és que de cada aplicació de nicho en trobes 6 o 7, com a mínim, no?
A mi una de les coses que m'ha... El Tim Cook, a veure, així com en el Google I.O., Google es va portar molt bé i no va mossegar Apple, els d'Apple no s'han tallat i han anat a la jugular de Google a pinyó. I unes coses que a més són veritats, i a veure, la versió d'Android que té més usuaris, que en té un terç dels seus usuaris, és una versió de 2010.
Ojo un moment amb això, que jo vaig veure, i això és molt trampós, perquè parla de percentatges. Potser el percentatge de gent que té Ice Cream Sandwich o Jelly Bean, que allà posa 30 i el comparaven amb iOS 6 al 80, potser en números absoluts és el triple de dispositius. Ojo, perquè una cosa és el percentatge de pastís que hi ha cada versió i una altra és el número
d'usuaris.
Però ells es refereixen a la quantitat de gent que s'actualitza.
És percentual d'usuaris d'Android.
Tu quan fas una app, ella que et anava a dir és fes-la per mi perquè jo tinc la majoria d'usuaris en una versió. Ja, però això pot ser mentida perquè el teu 90% poden ser 3 persones i l'altre, el 30, ser 30.000.
Però van dir els percentatges. O sigui, els de Google van anunciar que tenien 950.000 milions de telèfons venuts a Android i ells ja van dir tenen 600.000, és a dir, Android ha venut una tercera part més o un 50% més que Apple, però realment gairebé la majoria dels usuaris, o sigui, el volum dels usuaris d'iOS 6 és molt superior a qualsevol versió d'Android.
Sí, però aquestes estadístiques més que res Apple ho fa per dir desenvolupa a partir d'iOS 6, desenvolupa a partir d'iOS 7, exacte, deixa enrere ja la resta de versions, no val la pena. I a part, ho diu Apple i ho diuen molts desenvolupadors, és a dir, realment les estadístiques és que no val la pena intentar ser retrofuncional perquè no val la pena.
Mentre que quan presenten una nova versió d'Android els developers han de dir, bueno, tinc que anar balancejant a veure quines coses vaig utilitzant perquè no sé quan els podran utilitzar. De fet, Google està fotent les seves noves APIs, les noves APIs no les fica a Android, sinó les està ficant com a APIs de l'aplicació de Google Play per accedir als serveis, perquè com que Google Play s'actualitza com a aplicació, és la porta trasera que han trobat els de Google per poder actualitzar APIs en telèfons antics.
Sí, però per això dic que el 30% que està en Gingerbread, que és l'antiga, també és veritat que entre Jelly Bean i Eskim
Gingerbread
Sandwich,
i Froyo i...
Sí, ja era residual. Froyo, però entre Eskim Sandwich i Jelly Bean hi havia quasi el 70%, era el 60%. Aquestes dues versions són pràcticament idèntiques. Sí, quan un desenvolupador fa una app per Android no ha de distingir d'aquestes dues. I potser és que estic segur que aquestes dues juntes, el número final de dispositius, que al final és el que busca un desenvolupador, és número de gent que se la pot descarregar, és molt superior a l'altre. O sigui, i que és normal que Apple presenti els números que li convenen.
Evidentment.
O sigui, cuinar-se dades ho fa tothom, també ho fa Google.
Tothom ho fa.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
A taula ja a ple debat. Vinga, novetats que vam presentar. La primera, nou MacBook Air amb una durada de bateria sorprenent, el d'11 polzades 9 hores i el
com
de, i el de 13, 12 hores.
És un MacBook amb bateria d'un iPad i l'altre ja és espectacular, 12 hores.
Han actualitzat processadors i 5 i 7 de les noves versions, perquè són i 5 i 7 però tenen diverses generacions, és de la quarta, si no vaig mal entès, i a més, els nou MacBook Air ja poden arribar fins a 8 gigas, que algun sembla que tenia una certa limitació. La veritat és que és un aparell, i els preus més o menys, si no vaig equivocat, els han...
Les han baixat.
Sí, eren una
baixat o mantingut?
No. A veure, un l'han baixat, el de 13 l'han baixat, i el de 11 el que han fet és que amb el preu base d'una 64 gigas de disc dur, ja t'estan donant 128, amb el qual l'han baixat de forma efectiva.
128, 256, seria la gamma, diguéssim, el preu més baix, el preu més alt de cada una de les polzades, i fins a 512 poden arribar més a SSD. Això ho he estat mirant aquest
matí. I de fet estan a la venda avui ja.
Sí,
ja ho estàvem.
Però jo sóc usuari de MacBook Air, diguéssim, el primer MacBook Air de 11, el vaig comprar amb 4 GB de RAM i una mica més ampliant, aquest que té el Build to Order, el BTO, i estic encantadíssim, Estic encantadíssim, la bateria no m'està degenerant i la màquina és molt ràpida, fins i tot faig servir el Logic per fer projectes musicals. Final Cut, dius, és una màquina molt ràpida.
L'altre que també feia servir, ets tu, Miquel, i tu també estàs content del...
Bueno, ara mateix tinc un MacBook Pro. És a dir, abans sí vaig ser usuari, però de les primeres versions de MacBook Air, i el problema realment al final...
Tu tenies l'antic, el primer
de tots.
El del sobre.
Sí, el primer de tot. I ara el qui el té és la meva dona. La meva dona és la usuària de MacBook Air.
És un gran aparell, el MacBook Air.
Sí, jo de fet crec que és un aparell que no conec ningú que el tingui i no li agradi.
Exacte.
Sí, potser sí, no és per tots els usos, perquè realment és car, perquè té com una bateria molt lleuger, però tothom que l'ha necessitat o se l'ha comprat o el té, no conec ningú que no li agradi.
L'única cosa que hem tingut que comprar el CD aquest, és un CD USB, un lector de DVD USB,
no.
I va ser per instal·lar el punyetero Windows 7 que la meva dona necessitava.
Ah.
Per instal·lar el Windows 7.
Si no cal.
El dia d'avui ningú
pot servir.
La meva dona necessita instal·lar l'Oracle i va tindre que
fer. Pots fer un pendrive per fins a instal·lar el Windows 7.
El Windows 7 amb el bootcamp t'exigeix el CD.
Això ja no ho sé.
Mac. Jo tinc un MacBook Pro, el Windows 7, amb bootcamp, amb un pendrive.
Toma. Pendrive, doncs a nosaltres ens va sortir.
I de fa dues setmanes, però potser no es podia, jo tinc fa dues setmanes.
A l'estiu passat no va haver-hi collons.
Com que se descarrega molts drivers, potser abans això no ho feia.
I vam comprar un lector CD.
Vinga, una de les novetats que personalment a mi em va sorprendre més i que molta gent de la gamma Pro de Mac d'Apple estava esperant, que és el nou Mac Pro. El nou Mac Pro és un cilindre. Algú ahir...
Sembla un orinal o...
Un gerro xinès, ahir ho deien, em van fer molta gràcia.
Hi ha moltes bromes
seguiment.
Ara de... Sí. És un cendrer. De menjar, cendrers...
Sí. És un cendrer molt gran o una paperera.
Sí. Ahir ja circulava una foto d'una paperera negra amb el logo.
Sí.
És una lata de Monster, però molt grossa.
Sí.
Però no sembli, és molt xulo,
És xulo.
És molt xulo,
però és que és bàsicament...
Penseu una cosa, penseu tres trossos de
ja
placa...
No, el bidonet aquell de cervesa, aquest que és Heineken...
De la Heineken, sí.
M'acabo de caure. Això, però de color negre.
Exacte.
Que no, que és una cafetera Nespresso.
No, però en mida i tot,
sí, el fotut és que l'han ensenyat, però no han dit ni quan costarà ni quan estarà a la venda.
Però fins a final d'any.
Peus no han dit a finals d'any. Però sí que és veritat,
o sigui, ja
que
podem començar a fer Guardiola.
La gamma Pro la gamma de professionals que són usuaris d'Apple, de Mac, ho necessitaven.
El que m'ha sorprès és que sigui HDMI la sortida de...
No, però és Thunderbolt també.
Sí, home, clar. Però que tingui una sortida HDMI m'ha sorprès.
Té una sortida HDMI, però pensa que una de les coses interessants és que té fins a 3 sortides de pantalla 4X. D'aquesta, sí, com en deien, d'ultra ultra high definition display.
És millor que amb els ulls.
És millor, exacte.
Perquè us feu la idea de quin tipus de màquina estem parlant? Pot dur fins a 12 cores, gestionar 60 gigas segon de RAM, 7 teraflops de GPU i 1.250 gigabytes per segon amb el que seria el PCIe Flash Storage.
I fan espressos?
I fan espressos.
Em deixés una mica troll ara.
Sí.
Puc recordar fa cosa d'un any i pico, quan hi havia alguna keynote i es parlava d'iOS o d'Android, deien, no, però Android surt i dona moltes xifres i té no sé quants cores i té no sé quants processadors. Això Apple no ho fa mai perquè prefereix vendre serveis.
Collons, però bancars, amb un Pro...
A mi em sembla bé.
Estem parlant d'un Pro.
Però no amb un telèfon, tio.
No, ja, però... Ahir van tirar no sé quanta estona que estan de números, però...
El Schiller va agafar i va dir tots els números
quan
possibles.
Quan tens números dels que pots presumir, Apple, Google i tothom,
això
els treu.
Tothom fa.
I quan no pots presumir, te'ls amagues i dius, tu tens, jo presento serveis.
Tu tens que vendre la moto com calgui.
Hombre.
Serà un gran... Té pinta de ser un gran equip, però hem de saber la pasta, perquè serà insultant. I
bueno,
la disponibilitat...
És workstation. Jo una vegada vaig agafar i vaig configurar un Mac Pro posant-ho tot a tope i valia més que el meu cotxe.
Imagina't.
Sí, no ho has fet mai? És molt guai.
Vas a la Apple Store,
comprar,
sí,
i vas a ficar-li tot.
Sí, la garantia, home, clar, no sé quants. Vols la filla de l'Steve Jobs, també la vull.
Però jo pensava que el més car així en relació a tot més era el MacBook Pro Retina.
Com?
Que jo crec que el MacBook Pro Retina era el que més picava.
No, no, el MacBook Pro... No, però clar, és que en allò li pots posar... Te donen pantalles extres. Li pots...
Ah, no, clar, si s'usen 40 pantalles...
A l'antic li podies fotre de tot. És que... Lo de la cafetera gairebé li podies posar, era impressionant.
Mireu...
Per Thunderbolt o per USB?
Que, no, no, era la cafetera, no existia el Thunderbolt quan el dia que ho vaig fer, però ja em vaig deprimir.
Més coses que vam presentar ahir, que molta gent ha passat per la sobre, però a mi la veritat me les he estat mirant i m'agrada, i penso que li han donat una volta, és l'iPod Extreme i el Time Capsule, que ara són allargats, semblen si el Mac Pro és la Nespresso, aquesta és la Mini Nespresso.
És un termo.
És un termo, exacte.
Sí. Mira, una cosa, sobre els Mac Pros, el que sí que és... Una cosa, aquests Mac Pros costen una quantitat de pasta indecent, però...
De segona mà també valen una pasta.
Jo anant per empreses, veus Mac Pros amb els G4 i amb els G5 i estan tots funcionant encara.
Sí, sí, sí. Per això dic que té una segona
mà. L'amortització...
És com el coque que deia els cotxes a Uruguai l'any passat, però és igual.
El problema és que després no pots actualitzar el sistema operatiu. Sí, clar.
A veure, Time
Capsule, però aquests segurament aguantaran uns quants anys.
iPod Extreme Time Capsule, fins a 3 terabytes el disc dur que va dintre de la Time Capsule, més o menys són els mateixos aparells, l'únic que un té disc dur i l'altre no, i incorpora a alerta la 802.11ac, que és una nova norma.
No l'havia vist mai,
jo l'havia sentit mai.
No. En sèrio?
Ah, sí? I porta 6 antenes.
El Siri es tatua les versions de Wi-Fi en
el
braç.
Sí? Ah, però... Mira, les tinc aquí totes.
I què, arriba més lluny? O...
Arriba fins a 1 giga, teòricament.
I el que venen són, a part del Time Capsule, venen extensors de Wi-Fi.
Extensors de Wi-Fi?
Sí, una cosa era el Time Capsule i el Time Capsule i la història aquesta de la Wi-Fi d'Apple, però ells venien un extensor de Wi-Fi.
Però d'Apple?
D'Apple, sí, ah. Sí, un dels productes que van ensenyar. Almenys tenia pinta de ser això.
Deu ser barat.
Deu ser barat.
Ara venim a parlar de sistemes operatius.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Sí, l'Albert estava dient-nos que hi ha molts tipus d'extensors que es promocionen a internet.
Sí.
Però com que estem en horari protegits, no direm que són de penis.
No. macOS 10.9 Mavericks, que és com li han ficat.
A mi m'agradava la foqueta.
A mi també.
Sí,
a mi
foqueta power. Volem que sigui el Sea Lion. És una foqueta simpatiquíssima.
Plataforma per retorn de la foqueta.
Hem de muntar una web per exigir la foqueta.
Per tot allò que vam veure de novetats.
Explica una mica perquè estan fent la broma de la foqueta.
Perquè al principi, quan ho va presentar, qui va ser el...
Un dels graciosos. Era el més graciós de tots. Va fer molts xistes.
Va fer molts acudits, sí. Doncs va dir que...
Xistes.
Va dir que seria Sea Lion, perquè tots tenen la paraula Lion o venen de cats.
Se'ls acabaven els gatets, perquè havien tingut Cheetah havien tingut... Que es veu que Cheetah no és la mona, és un tipus de gat, també.
És un guepard.
Havien tingut... Com?
Guepard.
És un guepard, havien tingut panther, havien tingut lions, havien tingut leopards, snow leopards, gatitor, tot. I se'ls estaven acabant els gats.
I el lynx, el calico, el ocelote...
És que hi havia tota una categoria de rumors referits a quin seria el proper animalot.
Domestic cat.
Domestic cat.
Jo anava a dir el mateix, quan no, si
posin gats. Això calico, exòtico, hi ha races, no? Pots fer servir.
Felis catus.
Bé, li diran Mavericks, que tothom aquí a Catalunya és el Maverick Viñales, perquè tothom el coneixem per lo de les
motos. No menteixis, a tu et ve el cap tot Top Gun.
També.
No, la pel·li de Mel Gibson, aquesta que juga al pòquer.
Exacte, amb la Jodie Foster i el James Garner.
Bé, deixa't de divagar, i pel que fa a funcionalitat...
Què és un Maverick?
És una onada, grossa.
És un lloc.
I és un gat, no? És un pelí.
De què estem parlant?
són les onades aquelles rissades. Són les onades rissades que fan servir els surfers suïcides a Califòrnia.
Sí, que el surfer, perquè tothom entengui el que és un surfer, és un senyor que fa surf damunt d'un Samsung.
Exacte, d'un Galaxy Note.
Exacte. Doncs...
Ja ha dit fa un segon, deixem la xurrada.
Vale, és que no em podia...
Ojo.
No m'hi podia estar. Novetats, la veritat és que n'hem vist poques i per les que hem vist hagués pogut ser una 10.8.7 i haver-les llançat aquí.
Jo tinc una visió
la
sobre
el millor és les pestanyes en el Finder.
Sí, és que el Finder és així des de l'any de la Pico.
Sí.
Però a veure, jo el que veig és aquest Mavericks, que hauria de ser foqueta, dic el Sea Lion aquest, és bàsicament com el Snow Leopard. Que el
respecte
que feia era resolia problemes
de
i cagades. Primer de tot, cagades d'interfície. Coses que diuen, no, és que quan fiques la pantalla en una aplicació completa no et fot l'altra pantalla. Cony, és que hauria de ser així. Hi ha coses que no estan ben fetes i que les arreglen. I després el que sí que en sé és la tira de cosetes a sota del capó del sistema operatiu, com el tema de la compressió de memòria i altres pijadetes, que el que faran serà incrementar el rendiment. Perquè quan jo recordo amb el programa que tu explicaves sobre Snow Leopard, que tu l'instal·laves en el Mac i el Mac et començava a córrer més. I això era una diferència vers Windows, que tu instal·laves un Windows i sempre deies he de comprar una màquina nova. En canvi, el Snow Leopard el muntaves i la màquina corria més.
El Snow Leopard respecte al Leopard.
Sí, però en canvi, el Lion començava a fer una més xuf-xuf i el Mountain Lion fa turrutuf, tututuf, tututuf. I llavors, amb una mica de sort, el foquet aquest, el Sea Lion, anirà millor.
L'aplicació de mapes que teniu a l'iOS, al mòbil...
Voleu que es digui que és Maverick, segons un diccionari?
Digues.
És que em surt en castellà, perdó, però no... Res sin marcar, o ternero no marcado.
Això no té res a veure amb felins.
No? Ni amb onades.
Bueno. Ja l'altre és inconformista, que és d'on ve el de Top Gun, però ja, que com a animal només surt aquest.
Podria ser.
Bé,
però és que ells pinten les
res
onades,
res sin marcar.
Pinten les onades.
Esteu dedicant més temps a parlar del nom que a parlar de les funcionalitats.
L'Àlvaro està marcat amb el wifi.
Jo sí, aquí tinc totes les wifis.
Vale, porta a l'aplicació de mapes incorporada en el sistema, porta millores en el Safari, porta a l'iBook, l'aplicació.
Però l'avantatge dels mapes també és la integració amb el calendari, que pots arribar a saber una reunió, quan tardaràs a arribar-hi.
Ah, exacte.
Coses d'aquestes que...
És que el dels mapes, juntament amb el de la ràdio d'iTunes, que direm, suposo que parlarem després, jo vaig notar com cap es fa un petit gir cap a orientar-se a serveis.
Sí,
encara,
com el Google Now, no? Que el Google Now també et dona totes aquestes funcionalitats de dir-te...
Perquè Google és una empresa totalment orientada a serveis i Apple jo vaig veure que està fent, com saps, la punteta. A veure, perquè hi ha molts serveis d'aquests que no són només per entorns d'Apple. De fet, això dels mapes i la ràdio i tot, també van dir que era per PC,
sí,
clar, menys Android, això sí que no, però que a nivell de... Vull dir que no era només Mac.
Sí, estan començant a competir fort. I una cosa que volia explicar és sobre mapes, perquè l'últim any ens n'hem cardat molt dels mapes d'Apple i de l'Scott Forestal i companyia. Llavors, jo la setmana passada em vaig escapar a Venècia, així vaig fer un mutis pel foro, i és que el problema, a Venècia una de les coses divertides és perdre't, el problema és que et perds. Però és que et perds de veritat. I com tinguis a l'hotel amb algun carreronet estrany com em va passar a mi aquesta vegada, et perds. Els mapes de Google a Venècia són infectes. Perquè bàsicament t'ensenyen un bullullullà i no pots interpretar res. En canvi, si ho mireu en l'aplicació de l'iPad i qui tingui el Mavericks aquest també en el Mac, els mapes d'Apple per Venècia són molt més funcionals. Fins al punt que vaig tindre que agafar l'iPad fer una captura de pantalla del mapa, enviar-me'l per mail i anar amb el Galaxy Note amb la captura de pantalla del mapa.
Suposo que té una part barista. Ensenyo un tuit just que he llegit unes trames d'aquí. És d'una nord-americana, que diu: estic anant a l'IKEA a agafar mobles d'oficina per casa, però Siri, el nostre guia intrèpid, creu que estem enmig de l'oceà. Sempre és una aventura sortir amb Apple Maps. Això dic que té una persona, eh?
No, i en aquest cas estic dient la qualitat del mapa, no de la posicionament, però
què et fa
sentir, que és la representació del mapa es veu millor. A mi era útil per navegar i per moure'm per Venècia.
El nou sistema operatiu no estarà disponible fins a tardor. Anem a parlar de l'iOS 7, que és aquí on tenim el meollo de la qüestió.
El pixollo.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
Deixeu-me que sigui el Miquel, que té un iOS 7 ara mateix ja funcionant al seu iPhone.
És el que parlarà
amb més propietat que ningú, que ens faci una mica de sumari de les novetats.
Però les principals novetats és un canvi de disseny, canvi d'icones que també han revolucionat a tots els dissenyadors. Hi ha gent que no li agrada, gent que sí.
Ens vam estimular molt amb el Johnny Ive i la seva...
Ell es va estimular més.
Ell es tocava i s'estimava. Jo crec que s'estima molt. S'estima molt aquest
però
home.
Però sí que és veritat que són més simples, més netes. No?
Sí, molt més simple tot. Una altra novetat és el centre de control, que s'activa des de baix. És un USB que... setting...
Exacte, és el que dèiem els que teníem
portat ja des d'Apple.
Podeu fer la onada, si voleu.
Sí, atenció, però només amb 10 funcionalitats, amb 10 possibilitats. Igual van incrementant-ne més. No...
El Johnny Ive i el Raül es pentinen a la mateixa peluqueria,
Que ho sapigueu,
Ho sapigueu, Ho sabem.
L'única diferent...
Com?
No té pèl, no, el Johnny Ive?
Sí, es talla el cabell curtet així com tu.
Però que sàpigues una cosa, ell és Sir i tu encara no, Ell és?
Ell és Sir.
Sir Johnny Ive.
Sir Johnny Ive.
Sí, és
és com Paul McCartney.
Més coses, més novetats.
El centre de notificacions varia. Per exemple, ara quan obrim el centre de notificacions veiem què tenim avui per fer i després les notificacions.
I com a centre també apareix a la pantalla de bloqueig.
Això és el centre de control.
El centre de control.
El centre de control, quan estem amb el bloqueig, podem configurar si volem que surti o no. Vale? D'aquesta manera podem activar o desactivar ràpid la Wi-Fi, el Bluetooth o el que sigui. Vale? També varia el tema de les aplicacions en segon pla, que han fet tot un sistema que ja es veu que estàs executant, que no...
Però no et deixa tancar-les massivament, no?
Massivament no, és una de les grans queixes, però sí que és ràpid, perquè ara vas movent el dit cap amunt i les vas tancant totes de manera ràpida.
Com
ho
puede ser al seu moment, no? Com WebOS al seu moment.
I com Android ara.
Sí.
Està guai.
El que jo trobo a faltar és el que jo tinc en el Galaxy Note, que tu entres al cotxe i dius Bluetooth Audio, i llavors... El que sonarà és sorpresa. Pot sortir l'Audible, pot sortir els podcasts, pot sortir un dels reproductors de música aleatòriament. És fantàstic. Això no ho té iOS.
Què té això a veure amb la
Kindle? No sé, és una cosa que a mi m'està agradant. Dic, a veure què sonarà al cotxe. Sonarà un llibre, sonarà música...
A veure, més funcionalitat?
Les fotos, canviar l'aplicació de fotografia completament. El que m'ha sorprès molt és que et detecta... És a dir, t'agrupa les fotos pels llocs on ha estat fet. Per exemple, si jo tinc tot de fotos de casa, de cop i volta em poso totes aquestes, les has fet a casa. A més, et mira l'agenda, l'adreça on és.
Sí, però més que res perquè això les fotos, quan fan fotos, no a
l'iPhone,
a tots els mòbils, ja et guarda sempre el timestamp i el lloc. Encara que
sí, però hi ha una puntualització, que és que si fas fotos amb la càmera normal i ho sincronitzes amb streaming, t'ho posen tots, te'ls agrupa també. Per tant, les fotos que no tenen informació de localització, te les agrupa a la localització.
Jo ja fa anys que faig això, quan vaig amb la Reflex, tiro una foto amb el telèfon, i llavors ja fiques la geolocalització i llavors a l'apertura, mateix quan ho importes tot en l'apertura, et copia les metadades.
Sí, i te les agrupa bé, eh? A més, ho fa força
bé. És que les metadades molen. No tant com el Johnny Ive, però molen.
Més coses?
Temes de compartir, han afegit AirDrop, tot i que pel que he vist no pots compartir per Mac, he estat fent proves avui i no...
Igual
ho has de fer amb altres telèfons.
Igual han d'actualitzar l'AirDrop de Mac.
I segons quins telèfons?
Segurament.
Han d'actualitzar l'AirDrop de Mac.
Per cert, si a l'iPhone 5S li posen NFC, és per agafar un trosset de la keynote d'ahir i enviar-ho a Cupertino.
Sí,
perquè
van
fer una brometa conyona en plan de...
No cal xucar els telèfons.
Van venir a dir que l'NFC és una puta merda.
Jo estic d'acord,
No, això no ho discuteixo.
No, el que estan fent servir és wifi punt a punt.
No el posem d'aquí 6 mesos.
Per què necessites NFC quan tens wifi punt a punt?
El que han fet...
Jo vull coherència només.
Sí.
El que han fet, sobretot per la gent de parla anglesa, suposo que després aniran ampliant, ha estat una millor integració En general, han millorat la integració del telèfon amb els diferents serveis. I un dels llocs on es nota és amb Siri. Perquè Siri té ara instruccions de connexió de Bluetooth, es connecta a la Wi-Fi, connecta a Twitter, o envia uns quantos, que abans era impossible que fes.
Però continua no vent-hi el català. Tot i que han ampliat Exacte. Els idiomes...
De debò, desenganyeu-vos, que no hi
serà mai. Bueno, també ho dèiem de l'interfície i... Ja,
si i la nova veu de Siri no sona tan viciosa. Ho sento. S'ha de dir.
Sí, una altra cosa que em va agradar, no sé si no vas a comentar, és que les apps, per fi, pots configurar que s'actualitzin automàticament.
Ah, sí, sí, totes.
Ja ho fan soles, perquè sí, ja jo em vaig sorprendre ahir que de cop i volta em va sortir una notificació dient t'he actualitzat dues aplicacions.
I dic, però hosti. Després les pots escollir com a Android, que cada una digui aquesta sí que la vull automàtica, aquesta no, o van en grup, o no?
No hi he arribat encara.
No, aquí llepes, aquí llepes.
No, va, suposo que sí, com a mínim a nivell de grup de totes o cap.
No, llepar. S'actualitzen automàticament a cagar a la platja, per això els developers van estar contents.
Home, la veritat és
s'actualitza tot.
Que s'actualitzi...
I si una no el volem que la tinguis, te la traurem.
Home, la veritat és que és bo, perquè hi ha molta gent que li mires l'App Store i té 50-60 aplicacions per actualitzar.
Sí, sí, sí. No, home, és bo, però t'hauríem de deixar controlar-ho, perquè si no sempre tens el problema aquest de vas amb un iPad que només és Wi-Fi, el connectes un moment pel hotspot de l'iPhone, l'iPad està en Wi-Fi, creu que està en Wi-Fi, i et descarrega 300 megas. Sí. Per això és... En Android ho pots desactivar. Bueno, suposo que aquí també és
bueno, l'iPad diferencia si està amb hotspot de Wi-Fi contra iPhone.
Pues
si ho fas contra Android, no. Llavors ja dius Wi-Fi i a saco.
Hem d'acabar aquesta part immensa sobre bueno,
Keynote. I la part és que no hi ha iPad nou. Els rumors deien que venia un iPad nou.
Possiblement sí que hi hagi iPad nou, però bueno, no ho anuncien ara. De totes maneres, jo em ric, ara em va ser de conclusions, que si a l'iWatch... Que si a l'i... No sé quant.
ITV.
Que a l'ITV.
A l'i
si
caus.
Hi havia revistes especialitzades que ho donaven per fet fa mesos.
Sí, sí, sí.
I de totes formes, espera, que això potser dintre d'un temps fan un altre, però és veritat que... Dic que en aquesta Keynote se sabia bastant menys que en Keynote passada. Aquí ja hauria prèviament.
Que no se sabia o que...
No se sabia.
No, és que hi havia bastant... fundes per un iPad nou suposadament germanet gran de l'iPad mini. Sí,
jo vull comentar una cosa, a veure si ho vau escoltar, perdó, com que està acabant el temps. Quan acaben de parlar d'iOS i al final fan el resum com i té moltes més funcionalitats noves i comencen a parlar, el paio que parlava, jo juraria que va dir i tenim un SDK per connectar comandaments de videojocs de terceres empreses.
Sí, va sortir.
Ningú ha dit res.
Ho van ficar. Comandaments de videojocs avançats externs.
És que no havia d'això reflectit enlloc.
Ho van ficar com una part d'una transparència.
Sí.
I en aquella transparència també parlaven del que deien Tomàs, VPNs privades sí. En API d'aplicacions.
En cada aplicació.
En cada aplicació.
Això és una de les coses que les empreses reclamaven
molt a l'iPhone.
Les
aplicacions Enterprise, que sí. Són les aplicacions Star Trek.
El telèfon té VPN i n'ha de tenir, però és que ara incorporen Virtual Private Network a la mateixa aplicació.
És a dir, són comunicacions que l'Obama no pot espiar.
Ah, hombre, i tant que sí, això te porta per darrere.
Tot. De fet, obriran moltes APIs que estaven tancades. Sí. Encara haig de mirar bé la documentació, però deien que moltes APIs que només tenia accés a Apple les obrien ja els desenvolupadors.
Però és que el del comandament em recordo que us vaig dir que a mi m'agradaria molt i per això ho vam dir tant de passada que dic, no pot ser que ho hagin...
Miquel, anem a acabar...
Sí, però és que, perdona, amb lo de les aplicacions, si tu poses un comandament extern, per exemple, amb un iPad mini o amb un iPad normal, l'endolles per AirPlay contra la tele i tens una consola.
És que això ho pots fer amb el teu Note, ja ho pots fer. És flipant, jo per això no entenc, perquè el mercat de jocs és molt més gran a iOS que a Android. Segurament és la categoria on hi ha més diferència entre els dos. Jo no entenia com amb Android es pot fer que tu t'endolles amb un... Hi ha comandaments que són Wi-Fi,
de fet,
el mòbil a la tele i fora.
De fet, hi ha tota una part que també em va sorprendre bastant, que han treballat, i es nota que porten temps treballant-hi, sobre la integració amb el sistema de cotxes que canvia la interfície del telèfon. Us heu fixat? Que quan sí. El telèfon detecta que està fent-se servir des d'un vehicle, canvia completament la interfície.
Ens haurem de canviar tots el cotxe l'any que ve, tio.
O el rellotge. Que aquesta manera de pensar també s'ha de
col·laborar. Raül,
aquí és on Raül...
Ara has estat molt genet en Ifar,
Sí, aquí el Johnny Ive. Li hauré de comprar una samarreta com la del Johnny Ive amb el coll de pico,
Però tinc ganes de tancar el gimnàs primer, perquè aquest tio se'l veu molt
cansat. Sí, sí, sí.
Marxem, deixem la Keynote, perquè ahir van passar moltes més coses a part de la Keynote d'Apple. Anem a descansar un momentet amb una miqueta de música. One way train leaving soon from our heart to the moon, and angels are singing today. We were standing on the station, feeling the frustration, and I knew that
Arriba del diari Ara, l'espai de videojocs i tecnologies relacionades amb Raül Arribas. Ara, va de jocs.
Endavant, Marc.
És que jo...
És que tens amb, tota la raó.
Amb la musiqueta aquesta jo m'he imaginat el Johnny Ive ballant, eh?
És que estava així, feta així, expressa...
El Johnny Ive ballant...
Estava feta expressament.
Amb una bola d'aquelles
era de... Era música Johnny Ive.
Johnny Ive.
Com, sí, sí, a més que...
I aquesta bola s'havia de centrar perquè el Marc la rematés.
When you think about something, you think aquest
podcast, Tomàs, en comptes de posar Tertúlia Mossegui, hem de posar és l'església de Johnny Ive.
L'església de Johnny Ive. Vale, Raül, què va passar ahir a part de tot a la keynote Apple, que van passar moltes coses.
Pues mira, com que avui comença l'E3 a Los Angeles, ahir totes les empreses van decidir presentar 30.000 milions de coses.
Però no només com heu sentit avui a les notícies de la majoria de mitjans de comunicació tradicionals de Microsoft respecte a la Xbox i Sony respecte a la PS4, tot, sinó tothom.
Tot, o sigui,
tothom.
Ahir potser van presentar, o sigui, dels jocs avui ni parlarem, perquè és que, no sé, potser van presentar 50, 60 jocs que per baixa de memòria i...
És, molts jocs.
Tot s'ha presentat.
O sigui, vale? No tindrem temps de jugar tots.
No,
acabant. No tens res més a fer?
Sí, sí. Sí, li diu al senyor rector que no puc anar a donar classes ni fer res, que tinc que jugar tot el dia.
Bueno. Pots muntar una consola en xarxa a la classe i jugueu tots.
I el rector que em segueix a Twitter, eh? Yeah. El rector de l'UPC, per favor.
Ojo peligro.
Aquí, ojo peligro.
Mira, és una manera més
quan
ràpida.
El jefe et segueix a Twitter és xungo,
quan el jefe et segueix a Twitter és una manera més ràpida d'acomiadar-te.
Sí, ara estic fent servir menys Twitter i més Google Plus.
Et diu, no ho fa, eh? Et diu, block and report.
Block and report. I ja està, acomiadat. Vale,
Mira, per destriar una mica de coses, coses que es van presentar uns dies abans de l'E3 per sortir una mica del focus general. Han anunciat a un nou Deus Ex, els que es jugava a videoconsoles, us sonava molt el Deus Ex, una saga i un joc que va sortir fa poc. El següent joc surt per iOS. No surt, tothom pensava quan es veien vídeos
que sortiria per consola.
Era per consola i el següent i surt d'aquí a finals d'any sortirà per iOS, per iPhone i per iPad. I és un joc nou, o sigui, no és ni en teoria...
Han refet tota la història.
Sí, i en teoria és del mateix tipus, o sigui, no és allò de faig servir el nom de la IP perquè és famós i fot un cagarro. En teoria és un...
Plataformes.
Exacte, o sigui, en teoria és un joc igual que l'altre i té molt bona pinta, ja anirem veient. I per altra banda, Microsoft ha anunciat un Halo per Windows Phone. Ojito, aquest no serà igual que l'Halo, perquè
ojo, barro.
És així rodó, groc, i surt per sobre del telèfon, si li fiques com un angelet.
Ara m'he perdut.
Un Halo, és igual. És molt dolent, ho sento.
No. És que és massa,
és massa elevat.
Doncs això, anuncia't
sí, és divino, imagina't.
Un Halo per Windows Phone i per Windows 8. No tinc jo aquesta dualitat, però...
Bueno,
sí, ja veurem.
Curiós.
Va, cosetes. Anem a parlar com...
Bueno, jo sí que ho entenc, algú té que fer jocs per Windows Phone si no en fa ningú.
Però és un Halo, o sigui, a veure, un respecte. Fins ara respecte a Windows Phone poc, però ara...
Un Halo, en el Sergent li hem de tenir un respecte.
Tots en peus. Anem a parlar de les dues videoconsoles, ja que de jocs n'han presentat moltes. Jo us faig un petit resum així...
No, i a més està molt bé, ara estic mirant el guió, ja veig que acabes de desvetllar misteris que anàvem parlant aquí des de fa molts programes.
Sí, al final han aclarit el que havien d'aclarir. Mm-hmm. En un cas, de forma positiva, l'altre jo crec que ho tenen malament.
Vinga.
La Xbox One va anunciar a Microsoft 500 euros.
Fora.
La trobo una mica cara. Per lo lletja que és...
La PS3, això no és igual. És la PS3 va sortir molt més cara al seu moment.
Sí, de fet, jo us anava a comentar després, tot el que parlarem ara de la Xbox és la sensació que vaig tenir quan Sony va presentar la Play 3 i tot el que parlarem de la Play 4 és la sensació que vaig tenir quan Microsoft va presentar la Xbox 360. És com si s'haguessin intercanviat els papers.
Totalment.
Doncs la Xbox One, 500 euros, surt al novembre. S'ha de connectar un cop al dia a internet. Si no,
ja,
no jugues.
Ja
si no
plora. Obligat, eh?
Si, no, cop, si, però, a veure, si portes 24 hores offline, no jugues.
O sigui, tu no existes.
Allò es mora.
Piltrafilla.
Suposo que es para.
Si això és molt heavy, eh?
Sí, molt quan
heavy.
Vingui si la fi pagues... del món sí. I internet caigui, no podràs jugar
però
a casa.
Si internet cau, no farem
o
res.
O te'n vas un cap de setmana amb els amics a jugar amb quatre consoles.
Doncs t'has de portar el hotspot.
Però ho trobo com una mica insultant. O sigui, jo trobo insultant que gastis 500 euros i que si no tens... un dia una connexió interna no puc jugar.
És poca broma. Ara fot 15 anys, me'n vaig anar a esquiar amb uns col·legues que vam anar allà a Meritxell, a Andorra, que hi ha un refugi, i els molt brutos es van portar a la PlayStation. El PlayStation, però llavors, clar, si ara se'n van a Andorra i s'han de connectar, hauran de pagar tarifa internacional de 3G, eh?
Bueno, els sortirà un pic. El que diria Microsoft és, bueno, l'hotel hi haurà wifi, segurament és veritat, eh? A mi el que no m'agrada és que és un impediment que a tu no t'aporta res. Si és en plan de t'has de connectar un cop al dia perquè Microsoft vol fer alguna cosa i a tu et reporta algun benefici, però això no, això és un peatge que pagues per la cara que a tu no t'aporta res. Mm. Això és el que em fot més ràbia, eh? Perquè sí que és veritat que tots tenim internet, però bueno, jo ara tinc la meva 360 connectada a internet perquè em dona la gana, perquè rebo coses. Baixar-me a què vulgui, és igual.
I però volen que... saber amb quina freqüència jugues i el clar, que estàs fotent.
I controlar però, els codis de les aplicacions.
Clar, però és, o és voluntari o és una contrapartida. Això és per la cara, és a dir, et putejaré i t'obligaré a fer això sense donar-te res a canvi. A mi això
és Microsoft, és Microsoft. Però, sí, però... Por sus hechos les conoceréis.
Sí, però això amb la Xbox 360 no passa, és al revés. Era Sony la que era així. No, no feia això, però vull dir la forma per de
comportar-se. Això l'intercanvi de papers. Sí. I a més,
molts impediments per prestar jocs. Només pots prestar el joc una vegada, perquè en teoria li van prestar, però t'estan parant de vendre de segona mà. Pots prestar el joc una vegada, només, i només a algú que porti més de 30 dies dintre de la teva llista d'amics de la Xbox. Perquè no venguis el joc per eBay i a l'altre et digui et dono d'alta i et venc el joc.
Toca't els ous em dones mans.
Això és una de les coses que no et porta cap benefici.
Que no
porta.
I l'única cosa així positiva és que van anunciar que tindran el Metal Gear Solid 5. No en exclusiva, però com que fins ara no en rascaven cap de la saga oficial, doncs els hi va... Vull dir que està bé això, que els usuaris de la
Xbox
One...
Això no és de Nintendo?
No, això és una saga de Sony.
No, és de Sega.
És de Sega.
No, no. Molt...
es fa cregut.
És curiós, perquè...
És Konami.
Si una cosa...
És Konami, vale, vale.
Una cosa, si una cosa tenia la Xbox... respecte a tot l'ecosistema de Microsoft era com el món diguéssim més alternatiu i en tot el que estàs dient ara s'han posat com molt...
Sí, de fet molt, jo no molt... soc gaire fan de Microsoft i jo estic encantadíssim amb la Xbox 360, però encantadíssim.
Anem a llegir-ho ara a l'altra banda del carrer.
Sony, que és aquella gent que va sortir amb una PlayStation 3 ultracara, que als pocs mesos d'estar al mercat li va treure funcionalitats a la gent que la tenia perquè podies Linux per fer de Media Center i li ho va treure, i va començar a putejar la gent. Pues ara és al revés. Surt per 400 euros, surt també abans de cap d'any, fa pagar per l'online, que això la PlayStation 3 no ho feia, però això estava cantat que ho faria, perquè això Microsoft ho fa des de la Xbox 360. I si ofereixes un bon servei...
Des de la primera, des de la Xbox
primera. Un bon servei que no està oferint ara com ara, perquè les hem fotut vises i la tenda del PlayStation Network de tant en cau i...
Però jo vull creure que si ara cobraran a tothom per aquest servei, farà com Microsoft i el farà bo.
Ah, fantàstic. El dia que ho facin, que cobrin.
És molt friendly per desenvolupaments independents, com és la Xbox 360. La Xbox One no té desenvolupaments independents. La resposta de Microsoft ha sigut, si voleu jocs independents, teniu la 360. La Xbox One no és per això.
O la PS4.
O
la PS4. O el PC.
Exacte. I Sony, no sabem si això tenia pensat o ha reaccionat en veure el que ha dit la gent, no posa cap mena d'impediment a prestar jocs, a vendre jocs de segona mà, torna a ser region free, pots comprar qualsevol joc a qualsevol banda del món.
Això pot ser... el que faci que la PS4 ho peti.
Es que... Com van dir els hombres G, dejad que las niñas se acerquen a mí.
Jo realment crec que d'aquí que surti la venda de l'Xbox One, algunes coses que hem dit la canviaran.
És molt possible, com a contrapartida.
Perquè, la, no... perquè si no, és que es poden fotre una hòstia, però descomunal, eh?
Tothom a internet ha dit, Sony ha guanyat. Bàsicament és el que ha dit tothom a internet.
És una consola que a priori...
No, vaig estar tan concentrat amb la Keynote que no he llegit comentaris.
És una consola que a priori està millor i
és més
100
maca.
Euros més barata.
Sí, és més maca, al final. És semblant...
I a l'hora de jugar...
A l'hora de jugar, cada marca té els seus exclusius i després hi ha els multiplataformes, que són la majoria...
Però l'experiència de joc amb una PS4 és que, esclar, són la nova generació. Per tant...
tens un Kinect, ja està.
En teoria, la PS4 és bastant més potent que la Xbox One. També us dic que dels vídeos que s'han vist ahir, si t'hagués de dir en quina es veia millor, era la Xbox One, es veien millor els vídeos. Però no deixen de ser vídeos, una presentació d'una consola que no està al mercat. Clar. O sigui que al final no és només el hardware, sinó també les desenvolupadores, com el tinguin per la mà... O segur que les dues màquines veuen jocs brutals, perquè les d'ara ja es veuen jocs espectaculars.
Sony no té alguna història semblant al Kinect?
Té una càmera.
Té una càmera.
Que ara, té, em sembla, dos lents, em sembla, potser. Per fer sí,
però no tens un Kinect allí, no, allò per fotre el panel del menjador.
A la Play 3 van apostar per una mena de pirulo,
que era com...
semblant al de la Wii, però amb una bola. Sí. Era per no dir una altra cosa que està prohibit en una àrea infantil. Mm-hmm. Però era, i portava una bola de color a sobre, de llum. I és sí. com un
mando
de la Wii.
Que de fet el mando de la Play 4 també ho porta incorporat. Té una llum al davant, que és per això, que perquè la càmera ho detecti, llavors pot detectar moviments.
Sí que té coses de reconeixement de moviment, però no que et reconegui a tu el cos.
Canvi Kinect sí que ho té.
Sí, el Kinect aquest, és molt més sofisticat.
Sí, el que passa és que també em dic que no es pot apagar.
No es pot acabar. El Kinect el tens... O sigui, amb la Xbox One ve el Kinect.
Sempre obligatori.
I tens Steve Ballmer mirant sí. el teu menjador i escoltant tot el que parles i tot el que dius. Diuen que no, això és com tot, com el que parlava
no
la setmana passada.
No farem res i l'Obama no tindrà accés a l'Xbox One.
Però tu t'ho has de creure.
Vale.
Però podrem matricular l'UPC a través de del Kinect, ja que està a Prisma?
Sí, exacte. Sí, és que a Prisma tenim un programa que es diu... A l'UPC tenim un programa que es diu Prisma.
Molt bé, Raül, alguna novetat més així...
Ei, ja que parlem de jocs, parlem del joc que vam presentar a la Keynote d'Apple, que van haver-hi uns paios que es van presentar...
Boníssim. Però expliquem-ho bé perquè s'entengui bé el que van ensenyar. Eh?
Es va presentar un paio que va agafar un pòster, un pòster d'Ina Zero.
D'aquest que està penjat a la paret.
Un pòster d'Ina Zero, enorme, que... on bàsicament hi havia dibuixat un dibuix d'un circuit de cotxes.
Sí, com d'aquests d'aquests americans que són així en plan...
Sí, com un NASCAR. Eh?
Un NASCAR?
Com un NASCAR.
Un circuit NASCAR.
Un oval.
Un oval així, una mica més botonut per fer una mica més divertit. Llavors van agafar quatre cotxets...
Físics,
Físics, cotxets, de veritat,
metall,
cotxets de joquina.
D'aquests que compres de...
Cotxets Majoret. Com d'escalèstric.
Sí. Majoret, vale? Sí.
Com cotxets d'escalèstric. I els foten allà dins. Llavors, aquests cotxets...
Espera, i els va deixar damunt del pòster.
Sí, els deixa damunt del pòster.
Ara, sí, sí.
I llavors, cada cotxet va connectat contra un telèfon o contra un iPad, contra un iPhone o contra un iPad, i llavors aquests cotxets tenen sensors on veuen la carretera i veuen els altres cotxes. Llavors, l'iPad, des del dispositiu iOS, corre un algoritme d'intel·ligència artificial per conduir el cotxe. Llavors els cotxes comencen a conduir i a córrer per al circuit evitant col·lisionar entre ells. Llavors n'agafa un i diu, ara tu seràs el nostre heroi, i el fica que la seva missió és adelantar els altres. I van adelantant. I llavors diu, i ara farem que els altres et bloquegin. I tens dos cotxes jugant a bloquejar entre ells el primer. Vamos, era com Mad Max.
Sí, el que passa és que expliques juguen els cotxes, no juga la
persona. No, i després pots fer tu, i després pots utilitzar l'iOS per tu córrer contra els cotxes artificials. És a dir, pots tindre allà muntar cotxes... O sigui, és com fer...
Un escalèstric...
Amb un pòster que t'acabes de despenjar de la paret.
Exacte, en comptes d'aquestes pistes enormes que jo estava plantant...
No, la veritat és que va ser sorprenent.
És que igual aquest Nadal no ve escalèstric pel meu nen.
I és que va ser molt... Exacte, a mi va sorprendre la que era molt reactiu, o sigui que no trigava gens, era...
A veure, jo ho he vist molt més divertit, és que jo estic anant ara últimament al club d'escalèstric allà a Badalona, perquè el nen va venir i molt més divertit que l'escalèstric.
Perdona, això no és fruit de la improvisació, aquesta gent portava 10 anys...
Porten 10 anys en el laboratori d'intel·ligència artificial de Carnegie Mellon, que és un dels llocs més ben finançats del món. Perquè el Carnegie Mellon és, diguéssim, un dels que va inventar la tècnica de venda i de motivació de forces de venda moderna i va guanyar tots els calés possibles menjant el tarro i estafant a la gent i es dediquen doncs, ara a finançar projectes, històries i tenen els calents que vulguis per investigar. I aquesta gent... Doncs...
És d'aquests que va inventar que una conferència s'ha de dir molt amazing.
Amazing gorgeous. And magic and revolutionary.
Hem de marxar gairebé ja, queden 5 minuts. Avui portem poques propostes mosseguis. Jo, si teniu alguna, penseu-la per dir-la. I marxem directament amb la nostra sintonia de sortida, que no marxem, sinó que diem les propostes Mosseguis amb la nostra sintonia.
Parla, micro, Tomàs. Parla,
micro!
Vale, vinga, la primera és de l'Ivan Penya, en temps de propostes, que recomana la saga de Black Magician Trilogy de Trudy Canavan.
No tinc ni idea.
Això és un joc, un llibre, una pel·lícula, sí, unes cartes tipus màgic?
No, és un... És, a veure, a mi els llibres de màgia no m'agraden. Això de fantasia i tal no m'acaba de cridar l'atenció. Però l'Ivan va insistir, va dir, no, que sí, que és molt bo, que és una aventura que... Està en el context de la màgia, però és una aventura i està molt ben escrita la novel·la. I és una trilogia que d'aquesta... Sembla que és una autora, Trudy? Pot ser una autora?
És possible.
Trudy Canavan. Que ja té una nova... Ha començat una nova trilogia després d'aquesta del Black Magician.
És que en el món de la literatura fantàstica està vent-hi com una nova època daurada, perquè... Ara fot 20 anys, tothom imitava a Tolkien. O sigui, als anys 70, 60, 70, tothom fent
això,
coses seu
no
de Tolkien.
Fa 20 anys,
eh?
Es fa 20 anys sense els 90.
Com?
Sí,
fa 20 anys sense els 90. És veritat, doncs potser fot 30, però fa 20 anys també.
També fa 20 anys i fa 10 i fa 5.
Bàsicament, tot allò de Dungeons and Dragons, de Sol Negro, dels Forgotten Realms... Timon Mas, bàsicament, eh?
Tolkien va tenir l'època dels hippies, no? No va ser d'aquesta època?
Era prèvia a hippies.
Era prèvia o posterior a hippies?
Tolkien, em sembla que està als anys 50.
És from the past.
Però els hippies el van agafar perquè tal. Però va haver-hi una època en la fantasia on tothom imitava Tolkien. Tothom fotia elfos, tothom fotia orcos, i si no fotien orcos, fotien draconianos com els de la Dragonlance, eh? Però bàsicament eren proto-Tolkiens. I ara s'estan fent moltes novel·les fantàstiques on la gent s'està construint els seus mons, creant les seves pròpies mitologies i fins i tot els seus propis sistemes de funcionament de màgia i analitzant com funcionarien aquests. I molts creuaments entre la màgia i la ciència-ficció. I això està sent molt més interessant.
Molt bé.
Així és com la ciència-ficció està fent una mica tuf-tuf últimament.
Estàs fent una secció d'una proposta.
Que sí, hauríem de cridar Miquel Barceló perquè ens ho confirmés.
Una proposta més llarga.
Però és que Miquel no és de fantasia.
No. A veure, jo reitero una proposta que va fer el nostre convidat la setmana passada, el convidat que vam tenir aquí al...
En Coque?
No, en Coque? No. Parlant, que va dir Airbnb. Air, Bed and Breakfast. Jo que si marxo a Israel de vacances i tot.
Perquè tinc una cosa d'això que va proposar. Sí? Just el dia següent vaig veure que és il·legal aquí.
Aquí serà il·legal, però jo...
I que hi havia pollastres, perquè aquí és il·legal.
Ja,
conegut gent
que l'ha fet servir aquí.
Tu no pots convidar algú a dormir al teu sofà.
Sí, però no li pots jugar. No li pots cobrar.
De fet, però ella et pot deixar un sobre de color vermell a sobre la taula, tu.
No podem allargar-se, però que sapigueu que B&B és una empresa legalment constituïda que cobra per fer de mitjancer...
És il·legal aquí, no, en altres països no.
El problema quin és? És que en el govern no vol economia submergida i això és economia submergida.
Això no és economia submergida.
I tant, si hi ha una activitat econòmica i tu no... A veure, tu el que pots fer és et registres com a bed and breakfast i pagues els teus IVAs i les teves mandangues. Si tu, en canvi, ve un senyor a casa teva i dorm a casa teva i tu li fas un pa amb tomàquet i un ou ferrat i aquest senyor et dona 50 euros...
I tu a final d'any aquests 50 euros els declares com fa la majoria de gent a tot el món, menys en aquest país, que són tot una colla d'estafadors...
No, perquè el problema està que si tu aquí vols declarar-ho, tens que pagar no sé quant tipus d'històries i fer no sé quant tipus de paperassa. I tu, sobre quin IA i amb quin IVA i ets autònom i
no
ets
autònom
i la normativa
a Haifa, a Jerusalem. Va contra la porta. Jo me'n vaig a Haifa, a Jerusalem i a Tel Aviv i me'n vaig...
Tu te'n vas rotllo hippie, no?
Sí, rotllo hippie. Exacte.
Rotllo hippie, eh?
Vigila que marxem ja, macos. La propera setmana a Mosega la Poma ens visitarà el senyor professor Carlos Caño, amb qui parlarem de claus per formar en tecnologia.
Claus per formar en tecnologia.
És com judo, però per professors.
Sí, per professors. Ja he pensat igual. Sí. Gràcies a tots per la vostra atenció i ens retrobem la setmana vinent. Ja sabeu que ens podeu enviar propostes, comentaris, suggeriments, el que vulgueu, idees, si en teniu, a cultura@mossegalapoma.cat i ens trobeu a Twitter a mossegalapoma.
I recordeu que Steve és Déu i Johnny Ive és el seu profeta.
I moltes gràcies a tots per seguir-nos a la Keynote sota el hashtag KCAT. Fins la setmana vinent. Adéu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.